Notícies Vespre, amb Aleix Graell.
La cinquena onada de la Covid va a la baixa, però molt lentament.
El missatge és molt clar. No tornis a posar en risc, no facis reunions àmplies amb grups que t'estimes, familiars, amics, perquè la conclusió pot ser que t'infectis. Que la vacunació és una bona eina per reduir malaltia, però no és una garantia absoluta de no infecció i, per tant, malgrat que estiguis vacunat, pren precaucions. Fins a quin punt precaucions? Doncs cadascú se les ha de mirar. No hi ha un discurs uniforme. Jo diria que la gent, el jovent, el que ha de fer és no tornar a sortir de nit, no tornar a fer concerts multitudinaris, i els més grans, doncs, tornar a deixar pel setembre les reunions familiars àmplies o les reunions amb amics que tens moltes ganes de fer.
Així de taxatiu es mostra el cap de malalties infeccioses del Taulí, Manel Cervantes, en un dia en què el nombre de malalts de Covid ha tornat a baixar per sota del centenar, però 30 d'aquests a l'UCI. I novetats als jutjats. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estimat la rebaixa de pena d'un dels condemnats per l'agressió múltiple de Can Feu el 2019. L'home ha vist reduïda la pena dels 31 anys als 22. I ara haurà, el Tribunal considera que és còmplice i no cooperador necessari dels fets. Un dilluns en què també hem tingut males notícies l'alcalde Bustos, perquè en el seu cas l'Audiència de Barcelona ha reobert la peça 25, aquella que investiga delictes de malversació quan era al capdavant de la Federació de Municipis de Catalunya. Isidre Soler, membre de la plataforma Lliure de Corrupció, que actua com a acusació popular en aquest judici.
Molt important per diversos motius. En primer lloc perquè dona una mica de confiança en la justícia. I segona, doncs, perquè avala tots els arguments que tant des de la plataforma sobre ajuda de corrupció com la Fiscalia havíem argumentat, no?
Bustos, però també la parella Montse Costa i l'exsecretari de l'entitat Adolfo Moreno estan imputats. I en el temps dels esports parlarem del Centre d'Esports Sabadell, que ha anunciat oficialment els fitxatges dels mitjapuntes Jacobo González i Alfred Planas. El primer arriba traspassat a cost zero del Tenerife, que reserva un tant per cent en cas de futura venda, i el segon, per la seva part, va jugar la temporada passada al Marbella. Aquestes són algunes de les qüestions que us explicarem en els pròxims minuts amb Antoni García, al control tècnic.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Va, ara fem un cop d'ull al cel. I ara a Sabadell tenim 24 graus i tenim un cel una mica ennuvolat com tot el dia. Volem saber què és el que passarà les pròximes hores. Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Després d'un matí força inestable amb aquests xàfecs, pluges que han afectat a diversos municipis del país, aquesta tarda mantindrem encara aquest temps inestable. De fet, ja a hores d'ara estan creixent nuvolades en punts de muntanya, sobretot a punts del Pirineu i del Prepirineu, especialment cap al sector oriental, i també serà aquesta zona, però a més l'interior del quadrant nord-est, on podran créixer i caure en aquest sector alguns ruixats amb intensitat. Des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís al respecte i que a més aniran acompanyats d'activitat elèctrica i d'alguna calamarsada. A la resta del territori, a poc a poc, els núvols han d'anar a menys, s'obriran més clarianes i la temperatura fins i tot podrà recuperar-se durant aquestes immediates hores. I és que a hores d'ara tenim un ambient força més fresc que el d'ahir. En aquesta mateixa hora la temperatura és força més baixa, però a mesura que s'obrin algunes clarianes, doncs ja podran recuperar-se. Tot i això, també s'espera que de cara a aquesta propera nit els núvols baixos vagin en augment i afectaran diversos municipis del litoral prelitoral i també cap al sector de la Catalunya central. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. I ara el que fem és mirar les carreteres amb una única incidència a prop de la ciutat. Es tracta de l'enllaç cap a la AP7 venint de la C58 a Barberà del Vallès, on trobem des de les 6 de la tarda circulació amb retencions. Gairebé 5 minuts per sobre de les 7, frenada dels ingressos nous per Covid al Taulí. En l'última setmana, la xifra de pacients hospitalitzats, especialment en situació greu, s'ha estabilitzat. Segons l'últim balanç facilitat per la Corporació Sanitària, el nombre de malalts Covid ha baixat per sota del centenar, dels quals una trentena encara es mantenen a l'UCI. Davant d'aquest escenari, el cap de malalties infeccioses del doctor Manel Cervantes es mostra esperançat que Sabadell hagi començat a deixar enrere la cinquena onada de la pandèmia.
I aquesta estabilització pròpia a l'hospital i hi ha amb descens poblacional a nivell general de la nostra àrea i de tot Catalunya, ens fa pensar que potser, com diu el conseller, sí que hem arribat ja al pic d'aquesta onada i ja estem baixant. Tant de bo, però és aviat encara per dir-ho definitivament.
De fet, l'evolució dels indicadors de la pandèmia a la ciutat van en la mateixa línia positiva. Tot i que continuen sent molt elevats, tots els indicadors han millorat avui. La velocitat de contagi, per exemple, ha caigut per sota de l'1 i se situa al 0,94. També ha reculat el risc de rebrot fins als 1.014 punts, mentre que la incidència acumulada a 14 dies ha baixat als 1.081 casos per cada 100.000 habitants. Respecte de divendres passat, Sabadell ha declarat 348 contagis nous i una defunció que eleva la xifra total de casos als 24.259 i les morts a les 569 des de l'inici de la pandèmia. Mentrestant, la vacunació també continua al seu ritme i a hores d'ara ja hi ha 124.095 sabadellencs amb la pauta completa i 138.410 amb almenys alguna dosi del vaccí. En aquest context, el doctor Cervantes també ha opinat sobre la possibilitat que ens haguem d'acabar posant una tercera dosi de la vacuna, tal com deixava entreveure la setmana passada la ministra Carolina Darias, al cap de Servei de Malalties Infeccioses del Taulí. No ho té clar.
O sigui, la gent que ja ha completat les dues dosis i ja fa dues setmanes està molt ben protegida també per aquesta soca. Però la gent que només porta una dosi, no. I per tant, amb aquelles vacunes que demoraven entre dos i tres i fins i tot quatre mesos, ara s'ha canviat la recomanació i no pot passar més d'un mes que una persona que porta una dosi no rebi la segona. Sigui la marca que sigui. El que sí diuen és que és possible que això signifiqui que augmenti la necessitat de revacunar. Jo això no ho veig clar, jo tinc la impressió que de moment la protecció amb dues dosis és molt bona.
Sigui com sigui, el doctor Cervantes demana prudència i evitar comportaments de risc per frenar tots els contagis, que tal com recorda també poden afectar persones amb la pauta completa de la vacunació. I més enllà de la situació concreta de Sabadell, el Departament de Salut ha avisat que, tot i la baixada de casos els últims dies, la situació assistencial és crítica. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Aleix. El director de l'Agència de Salut Pública, Xavier Llavaria, ha alertat que fins ben entrat l'agost no s'espera un alentiment dels ingressos per Covid a les UCI. Actualment els pacients Covid greus ocupen prop del 60% dels llits de crítics. Hi ha un total de 512 malalts crítics ingressats a les UCI.
Ara portem uns 7-8 dies amb baixades del nombre de contagis. És molt elevat encara els contagis que tenim. Per tant, amb un nombre tan elevat encara de contagis, nosaltres esperarem, creiem que igual a finals d'aquesta setmana o setmana vinent podem començar a notar, diríem, una ralentització dels ingressos en planta convencional i, posteriorment, més enllà, i ja ens fiquem, fixi vostè, ja bastant entrat a l'agost, la mateixa situació, la mateixa evolució en ingressos en UCI.
Llavaria ha explicat que la baixada es nota especialment en la franja d'entre els 15 i els 29 anys i entre els 30 i els 49, on es van donar els majors increments de la cinquena onada. En canvi, ha constatat que encara hi ha tendència ascendent a partir dels 70 anys.
I ara no deixem la pandèmia, però parlem dels malalts crítics, que sempre han estat un dels grans preocupats de les grans preocupacions dels hospitals. I per això fa anys que els professionals sanitaris treballen en models que els permeten preveure quina serà l'evolució dels pacients. Ara, però, un estudi de la UAB amb l'Hospital de Mataró fa un pas més enllà i actualitza aquests barems en un model que es basa en el concepte de la machine learning, és a dir, la màquina que aprèn de forma automàtica i va millorant dia rere dia. En aquest cas, ho fa a través de la informació que els professionals sanitaris inclouen en sistema, unes dades que el model dissenyat per l'OOB amplia. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell la investigadora Rosario Delgado del Departament de Matemàtiques.
I d'altra banda, nosaltres, a més, fem servir un model de, que es diu de Machine Learning, que, a més d'aquest score Apache, que també el fa servir moltes altres variables, variables com demogràfiques, com el sexe, l'edat del pacient, comorbilitats, com l'índex de Charlson, que és una cosa que fan servir els metges, també quina era la procedència del pacient, quin és el síndrome pel qual, la causa principal per la qual ingressa, si és de tipus coronari, un problema respiratori, un xoc, un problema renal, hepàtic, etc.
Amb la recerca enllestida, el repte de l'equip del Departament de Matemàtiques és ara crear un programa informàtic que permeti als professionals que puguin traslladar-hi totes les dades i poder fer una previsió sobre la supervivència dels malalts.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebaixat la pena de presó al principal acusat de la violació múltiple de Sabadell. L'organisme ha reduït de 31 a 22 anys l'estada en presó perquè considera que l'home és còmplice i no cooperador necessari dels fets. Uns fets que també hi estarien vinculats dos homes més, però un d'ells està desaparegut i l'altre no s'ha pogut identificar. El TSJC manté, no obstant, les penes de 13 anys i mig de presó amb els dos altres detinguts i condemnats, en aquest cas, per ser còmplices i per ometre el deure d'exiliar la jove, que ho hauria reclamat en diverses ocasions. En el judici hi havia un quart detingut que va ser absolt per falta de proves que l'incriminessin. La sentència es va conèixer a mitjans de l'abril passat del mateix any i els fets van tenir lloc la matinada del 2 al 3 de febrer de 2019. Va ser la nit en què una jove de 18 anys va ser víctima d'una violació múltiple amb participació de 3 homes. L'agressió va tenir lloc dins de l'antiga sucursal bancària de la carretera de Terrassa. I no deixem els tribunals. Perquè l'Audiència de Barcelona ha reobert la peça 25 del cas Mercuri que investiga els diversos delictes de malversació de cabals públics en el si de la Federació de Municipis de Catalunya. El tribunal ha estimat els recursos d'apel·lació de l'acusació popular exercida per Sabadell Lliure de Corrupció i la Fiscalia. El cas es va arxivar al gener de l'any passat, però la decisió de l'audiència ara caldrà reprendre i obrir aquesta instrucció. En el seu escrit, aquesta audiència considera que els fons de la Federació de Municipis són públics i no privats, d'acord amb les tesis de la Fiscalia i la mateixa plataforma i en contra del que va dictar el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona al seu moment. Un dels portaveus de Sabadell Lliure de Corrupció, Isidre Soler, celebra que l'audiència hagi fet marxa enrere.
Perquè és incomprensible que un jutjat consideri de que el diner públic que ve de totes les administracions i, per tant, ve dels contribuents, pel fet que passi amb una entitat que jurídicament és privada, que ja no siguin diners públics i que, per tant, no es puguin ni fiscalitzar ni puguin ser objecte de corrupció, no?
Entre els investigats hi ha despeses personals pagades per la Federació de Municipis, una subvenció de 25.000 euros a la Fundació AXAR i l'abonament de diverses factures de treballs a l'assessoria externa a càrrec d'un membre del PSC. En el marc de la peça hi ha 6 persones investigades, entre elles hi destaca Manuel Bustos, exalcalde i president de la Federació de Municipis durant aquest període investigat, Adolfo Moreno, exsecretari general de l'entitat municipalista i l'exassessora externa de la Federació i parella actual de Bustos, Montserrat Costa. Passen 13 minuts de les 7 de la tarda. La Junta de Govern ha adjuntat un paquet de mesures a millorar l'espai públic i de la ciutat per valor de 2.770.000 euros. Unes actuacions que, segons ha explicat el tinent d'alcaldessa de Presidència, Pol Gibert, busquen posar al dia la ciutat i millorar els carrers i els espais de Sabadell. Entre tots els projectes, el més destacat és la remodelació del passeig. Repassen aquestes actuacions Mireia Sanz i Rubén Estevez.
La Junta ha aprovat inicialment el projecte de reforma del passeig de la plaça Major.
És una actuació que té un pressupost d'1,2 milions d'euros i que ha de començar just després de la campanya de Nadal, és a dir, a principis del 2022. Les obres permetran ampliar les zones verdes amb 38 nous arbres i comptaran amb espais d'estada i una àmplia zona d'aigua.
Treballs de manteniment en una vintena de carrers de la ciutat.
Repartits entre el centre, la Creu Alta, Can Puiggener, al nord i Can Feu Gràcia i que suposen un total de 12.806 metres quadrats. Les actuacions han de començar a la tardor i tenen un termini d'execució de 3 mesos. En total s'hi invertiran 343.000 euros.
Rentat de cara a la plaça Llibertat.
S'hi remodelaran i ampliaran els jocs infantils i s'hi col·locaran taules de pícnic. A més, es distribuirà a la zona d'esbarjo en àrees diferenciades. Marta Morell és la regidora del districte tercer.
Que a la plaça hi haurà dues àrees diferenciades de jocs infantils, una per nens i nenes fins a 6 anys i un altre espai de jocs per nens de més de 6 anys, i també és molt important perquè hi haurà el que és jocs inclusius en aquesta plaça. Per tant, també avancem en allò que dèiem, que volem una ciutat inclusiva per tots els nens i per totes les nenes puguin disfrutar de l'espai públic.
La tinenta d'alcaldessa ha explicat que les obres permetran també reparar la junta de dilatació de la plaça, que ara mateix provoca filtracions a l'aparcament soterrani. Les obres tindran un cost de poc més de 181.000 euros.
Remodelació completa de la vela.
La renovació de la vela són uns treballs que han d'assumir de forma conjunta l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya. I en aquest sentit, l'administració local ha aprovat avui la seva aportació, un projecte que suposa un canvi de cara per l'equipament. Pol Gibert és el portaveu del govern.
Amb aquesta quantitat es complementa la part municipal de subvenció que va haver inicialment de la Generalitat, per poder doncs, adquirir la nova lona i infraestructura d'una banda, però també adequar el paviment, la graderia i la climatització per tenir doncs, la vela renovada al 100% i que pugui tenir aquest servei, doncs, com sabeu, únic, en el qual doncs, hi fa producció, exhibició i formació d'entorn del món del circ. És un equipament, com us deia, únic a la ciutat i també al país i que per tant doncs, és un element de referència que també potencia tot l'entorn cultural i de formació de Calastru.
L'aportació municipal ha suposat 193.000 euros.
La Junta també ha aprovat el projecte per rehabilitar de forma integral el poliesportiu del barri de Nostra Llar. Les feines costaran 604.000 euros.
I no deixem la política perquè Sabadell tindrà 4 alcaldes accidentals durant les 4 setmanes del mes d'agost per substituir l'alcaldessa Marta Farrés, que marxarà de vacances. El primer alcalde accidental serà el primer tinent d'alcaldessa, Pol Gibert, que ho farà la primera setmana d'agost, i la segona en assumir aquesta responsabilitat serà la quarta tinenta d'alcaldessa, Montse González. La tercera setmana de l'alcaldia accidental recaurà en el tercer tinent d'alcalde, Jesús Rodríguez, i finalment, la quarta, l'alcaldessa accidental, serà la segona tinenta d'alcaldessa, Marta Morell.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Sota investigació, el robatori d'una cardadora de l'Artèxtil. La màquina va ser sostreta de l'edifici patrimonial propietat de l'Ajuntament des de 2018 fa uns dies i ara es busca la investiga l'autoria. A més, també s'haurien endut altres peces de ferralla de poc valor amb l'objectiu de vendre-ho a pes. La peça, una màquina de 1953 que s'havia per Cardellana, estava catalogada i era l'última que hi havia al complex fabril. Segons apunta la família García Planas, els fets van passar fa uns dies, tot i que des del consistori no s'ha informat del succés. Aquest matí, però, l'alcaldessa Marta Farrés ha admès i l'ha apuntat que no es té cap tipus d'informació.
Estem pendents de la informació interna del departament perquè ho desconeixíem. Sí que sabem doncs, que quan teníem, bueno, nosaltres vam entrar doncs, a l'art tèxtil, que com bé comentaves ja s'havia municipalitzat, doncs, hi havia tot un seguit d'elements que quedaven doncs, per acabar d'arreglar, doncs, per exemple el fet de que no hi hagués alarma o de que l'espai doncs, no estava inventariat doncs, tot el que hi havia dins. Per tant, tot això ara s'està mirant. L'alarma ara ja hi és, això sí que la vam posar de seguida i per tant estem pendents d'aquest informe doncs, per poder-vos explicar què és el que ha passat, perquè en aquests moments ho desconeixem.
Malgrat això, el tema ja ha saltat a l'arena política. Des d'Esquerra, Entesa per Sabadell, qualifiquen l'abandonament del patrimoni de pèrdua irreparable i demanen al consistori quines accions pensen realitzar per reparar la màquina. I per la seva banda, Ciutadans ha carregat contra el govern actual i el quadripartit per l'abandonament que diuen que es troba Artèxtil. Pel portaveu de la formació, Adrián Hernández, és negligent no protegir el territori. Ai, el patrimoni. I l'Ajuntament també repinta l'escola Agnès Armengol gràcies a un programa d'ocupació. En total, fins a 8 persones en situació vulnerable i a l'atur per les millores del centre en aquest barri de Torre-romeu. Des del govern, impulsen obres de millora en 15 centres públics dels 38 que hi ha a Sabadell. Aquest mes de juliol servirà, doncs, per posar al dia aquest centre de primària infantil de l'Agnès Armengol. Les obres les han fet 8 treballadors que formen part de programes d'ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya o bé del programa finançat de l'Ajuntament en el marc del Pla Covid. Els dos casos tenen un contracte de 6 mesos i cursos de formació. Per Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell, aquestes són unes actuacions clau.
Les escoles són competència doncs, de la Generalitat de Catalunya, però el que són les escoles pròpiament, els espais, el que és el manteniment, per tant, el dia a dia, és de l'Ajuntament. Jo ho explico molt perquè a vegades em diuen no, és que hem de canviar el pati, hem de canviar no sé què. No, això no és de l'Ajuntament. El que són millores de reforma, doncs aquestes són de la Generalitat, això el Manolo ho sap molt bé, però nosaltres sí que poder-ne fer el manteniment. I, de fet, fem un esforç per cada any anar guanyant doncs, la qualitat en els nostres centres educatius. Creiem que és un element importantíssim.
En total seran una quinzena de centres afectats, però l'acció no es quedarà aquí perquè Farrés també ha apuntat que després de l'estiu es presentarà un nou paquet de millora dels centres. Passen 19 minuts de les 7 de la tarda, repassem algunes informacions ara en format més breu. Atropellament amb resultat de lesions lleus a l'avinguda de Polinyà. L'accident es va produir ahir a 3:15 del matí quan el conductor del turisme de 64 anys va girar per l'avinguda sense veure un vianant de 27 que creuava el pas. Després de l'atropellament, aquest es va encarar amb el conductor i va agredir-lo, amb el resultat que els dos van ser traslladats amb lesions lleus al centre hospitalari. I el cap de setmana també ens deixa un detingut per un presumpte delicte d'atemptat contra els agents. L'incident es va produir a les 10 del matí de dissabte quan un conductor de vehicle de mobilitat personal circulava per la vorera del carrer 3 Creus i va ser aturat per una patrulla. Aquest els va insultar i agredir abans d'intentar fugir i finalment ser detingut. I ara un apunt de cultura abans d'arribar a la publicitat, perquè el músic i compositor sabadellenc Jan Fité ha estat l'encarregat de posar la banda sonora a l'obra de Titelles Almavera, un muntatge que s'ha estrenat aquest diumenge a Granada. Es tracta d'una producció de la premiada companyia Títeres Etcètera, i la feina de Fité ha estat compondre la música per un sol violinista. Amplia aquesta informació en Rubén Estevez. Bona tarda.
Bona tarda. El compositor ha estat treballant els últims mesos en aquesta banda sonora que s'acaba d'estrenar a un espai que la companyia té a Granada, al mig de la natura. Ara bé, Fité espera que l'espectacle comenci aviat la gira i la seva feina també es pugui escoltar a Catalunya, o fins i tot en la nostra ciutat. Almavera tracta d'una jove del mateix nom que no sent del plaer que es viure, fins que arriba a la seva vida Vitorino, un violinista apassionat. Una banda sonora que, per cert, s'interpreta en directe per acompanyar els Titelles, i això fa que el muntatge tingui un component especial.
El fet de tenir un músic en directe fa que la connexió que s'estableix, sobretot en músiques, sobretot en obres en les quals la música és tan important, fa que la connexió que s'estableix entre música i text sigui molt més profunda que no pas si hi ha una persona posant play i stop, no?
Fité ha reconegut que la Covid no ha afectat massa la seva feina, ja que acostuma a escriure la música en solitari, tot i que s'ha perdut el contacte cara a cara amb els membres de la companyia. Ara està focalitzat en diversos projectes de bandes sonores per videojocs, una de les seves especialitats.
Va, que ja arribem.
Però espera, no corris tant, agafa l'escala.
Obre la finestra.
No facis tant de soroll.
Xxt! Calla, calla, que estan dormint.
Però a veure, entrem o no?
Sí, entrem, entrem. Entrem, agafem la ràdio, posem el 94.6 i...
T'agraden les sèries i el cinema? Vols passar una bona estona escoltant bandes sonores?
Cada dilluns, a 8:45 del vespre, un nou programa. Generació BCO. Volem entrar a casa teva.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Passen 22 minuts ara de les 7 de la tarda. La sabadellenca i consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, preveu deixar el seu escó al Parlament de Catalunya en els pròxims dies. El vicepresident i el conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, i la consellera d'Universitats, Gemma Geis, també faran el mateix. Des de Junts, la portaveu del partit, Elsa Artadi, ho ha anunciat aquest migdia en una doble justificació.
El fet de que ells mateixos doncs, es puguin centrar en les grans responsabilitats que tenen com a membres del govern, però també amb l'objectiu de que puguin entrar 3 diputats nous en el grup parlamentari de Junts per Catalunya i reforçar la feina que es fa des del grup parlamentari.
Ciuró és diputada de la Cambra Catalana des de fa molt poc. De fet, des del 20 de juliol passat, quan Damià Calvet, número 10 de la llista per Barcelona a les passades eleccions, va deixar l'acte i es va incorporar a la presidència del Port de Barcelona. Fem ara una mirada més enllà de Sabadell. Comencem amb l'incendi que ha portat tot el cap de setmana cremant a Santa Maria de Caral, que ara ja estaria estabilitzat després de cremar i calcinar més de 700.000 hectàrees. Les condicions climàtiques d'avui, amb la pluja a la zona de foc, han ajudat a l'extinció. En aquest cas, David Borrell, cap del cos de bombers de la Generalitat, demana molta prudència pels dies que venen.
La situació de risc d'incendi continua molt alta i, per tant, tot i que avui hem tingut aquesta petita treva de clima, diguéssim, d'una mica de pluja i humitats altes, però veiem que demà torni la calor i en els propers dies tornarem a tenir un risc molt alt d'incendis i demanar prudència a tota la ciutadania.
Sobre les causes del foc, el vicepresident del govern, Jordi Puigneró, veu probable que l'incendi hagi estat provocat, mentre que els alcaldes i els pobles afectats reclamen polítiques de gestió de la massa forestal. I la justícia cita a declarar com a imputat Roger Torrent el 15 de setembre per desobeir el Constitucional. Aquesta causa forma part d'una querella de la Fiscalia contra els exmembres de la Mesa de la Cambra Catalana. Presumptament, varen desobeir el Tribunal Constitucional en tramitar propostes relacionades amb el procés independentista. Falten 6 minuts per 8:15. Anem amb els esports. Doble incorporació del centre d'esports Sabadell, Jacobo González i Alfred Planas, són nous futbolistes del conjunt arlequinat. Tots dos, a més, es converteixen en els primers reforços de la parcel·la atacant de l'equip d'Antonio Hidalgo. Pau Vitorí, bona tarda. Bona tarda, Aleix. En el cas de Jacobo es tractava d'un secret a veus des de feia dies. El Sabadell era l'equip més ben posicionat per fer-se amb els seus serveis i dissabte es va tancar l'acord amb el Tenerife. La fórmula és molt semblant a la del cas Guruceta, és a dir, es tracta d'un traspàs a cost zero i l'equip canari es guarda un tant per cent d'una futura venda de l'atacant madrileny de 25 anys. Però és que la direcció esportiva també ha tancat avui l'arribada d'un altre mitja punta, Alfred Planas, barceloní de 24 anys, format a les categories inferiors de l'Espanyol i l'Adam, han passat a clubs com el Reus Deportiu o el València Mestalla i que enguany no ha pogut evitar el doble descens del Marbella a tercera ref. Això pel que fa al capítol d'arribades, el de sortides, l'altra banda, ha quedat del tot tancat. Sí, amb la defensa que ha volgut fer avui Adri Cuevas de les declaracions fetes divendres per part de José Manzanera durant la presentació de Ramon Folch. El director esportiu el va acusar de falta de claredat i de no tenir interès real en seguir a la nova Creu Alta. El migcampista andalús s'ha mostrat sorprès i, segons la seva versió, l'aposta del club no va ser real.
Quería primero decidirme, pero evidentemente yo tenía que ver una apuesta real por mí, y eso es verdad que no lo he visto, y si el club de verdad hubiera apostado, pues creo que, bueno, es que no quiero hacer este tipo de declaraciones porque creo que no va a hacer bien tampoco, y tampoco quiero decir todo esto, pero simplemente que yo, otro equipo sí me han valorado a lo que creo que mi rendimiento había dado, y el Sabadell pues no lo ha hecho igual.
Adri Cuevas ha acusat fins i tot la direcció esportiva de destinar més recursos a les noves incorporacions que no pas a les renovacions. I avui fa un any d'aquest moment.
El Sabadell està a un pas, a un segon, de ser de nou Lliga de Futbol Professional. Servirà i en Macai, està tota la banqueta de peu. Vinga, va, fot-li, que això s'ha d'acabar. Sabadellencs gerlequinats, poseu-vos de peu, s'ha acabat!
El 26 de juliol de 2020, el Sabadell feia el seu efímer retorn al futbol professional després d'imposar-se per 1-2 al Barcelona B en la final del playoff express disputada a Marbella. Es culminava així una setmana màgica que havia començat amb les eliminacions de l'Atlético B i la Culto. Tot i el descens, els herois d'aquell dia, Aleix Coc i Néstor Querol, no creuen que l'equip hagi tornat al punt de partida.
És una nova categoria i a priori nantros no tenim tampoc la mateixa situació. Venim de segona divisió, del futbol professional. Ara mateix Sabadell dins de la primera federació és un dels clubs importants, no? que aspira a tornar a pujar. Llavors jo crec que el punt de partida és diferent. Sí que l'anterior etapa es va fer un equip que va rutllar, va sortir molt bé, I l'objectiu, que tampoc ens l'esperàvem, va ser molt gran.
El club ha millorat molt en infraestructures, el tema de servei metge, el gimnàs, no? El camp, que la xespa, la veritat que està molt bé. Crec que hem donat un pas endavant. Jo crec que va ser molt important, no? el que vam fer fa 2 anys, i això n'hi ha que donar-li molt de valor.
I un dia més tornem a passar pels Jocs Olímpics de Tòquio. Avui un clar accent sabadellenc, perquè Aleix Gómez s'ha convertit en l'heroi de la selecció espanyola d'handbol amb aquesta acció.
Aleix Dusevallev, l'acció de Aleix, Aleix eleva.
7 metros!
7 metros!
Muy claro.
Aleix va ejecutar el intento.
¡Sí!
Així, d'aquesta manera, amb un penal ha transformat l'extrem sabadellenc al temps complet i ha servit per derrotar Noruega i sumar el segon triomf dels hispanos en 2 partits. Això ha estat aquest matí. El convidat Jordi Rivera es posa de peu enmig al quart de la final i dimecres a 1:15 buscarà seguir amb el plena de victòries contra el Brasil. Mig minut per 8:15, marxem. I això és el que ha donat de si aquest Notícies Vespre del 26 de juliol de 2021. Nosaltres tornarem demà puntualment a partir de les 10 amb els butlletins horaris i sempre podem estar informats a través de les nostres xarxes socials i la web de Ràdio Sabadell. Que passin una bona nit.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.